Aquesta nit comença una nova temporada del cicle Cinema d'Autor i avui parlem amb el seu organitzador, l'Àngel Comas. Bon dia, Àngel.
Hola, què tal, com esteu?
Suposo que ja ho teniu tot preparat.
Sí, en principi sí, perquè el que costa més és la programació, escollir les pel·lícules, que hi hagi les pel·lícules, que siguin disponibles aquest dia, perquè clar, tot això és l'única complicació que hi ha una vegada les escolleixes, i en principi està pactat tot amb l'exhibidora que es Cinesa i amb les distribuïdores.
Ara després parlem més concretament de les pel·lícules, però tot i tractar-se de la cinquena temporada, potser encara hi ha algun santcugatenc que no coneix, no sap què és el cicle Cinema d'Autor. Amb quina finalitat el programeu?
És possible que hi hagi santcugatencs que no el coneguin, perquè desgraciadament el cinema està controlat per les multinacionals nord-americanes i aleshores són ells els que fan la màxima publicitat de les pel·lícules, que solen ser nord-americanes o que van amb les seves línies, i el cine espectacle, no? Aleshores aquestes persones, en principi, no tenen per què anar a veure les pel·lícules de cinema d'autor, que són completament diferents. Aleshores, la nostra finalitat aquí és molt simple: omplir aquest buit que deixa la programació a la nostra ciutat, que està, com tu saps molt bé, a la nostra i a tota Espanya, i a tota Europa i a tot el món, vas a qualsevol lloc i són les pel·lícules nord-americanes les que copen tota la programació. Jo no estic en contra de les pel·lícules nord-americanes, no estic en contra del cine espectacle, ni molt menys. El que passa que, a part d'aquest cine, n'ha d'haver un altre, perquè el cinema en principi és cultura, i esclar, si fas una pel·lícula que només és d'acció, de cultura no té res, té espectacle. El respecto que es faci, però vull que se li doni l'oportunitat aquestes altres pel·lícules, i això és la finalitat del cinema d'autor. I clar, el sorprenent és que molta gent que havia deixat de creure en el cinema com a vehicle cultural i com a entreteniment cultural, perquè no, una pel·lícula d'autor no cal que sigui avorrida, no? Doncs aquesta gent ha descobert de cop i volta de que pot anar al cinema i veure temes que li interessin. Diuen, ah, doncs mira, tot no són efectes especials, tot no és violència, tot no és sexe, tot no és erotisme, no? Que és el que diuen els que van contra aquest tipus de cinema. I això li oferim.
I bé, en les anteriors temporades heu mantingut un públic molt fidel. No sé si heu fet previsions d'aquesta temporada, si creieu que amb la programació que ara comentarem pot funcionar tot molt bé.
Doncs jo sempre preveig que hi hagi un petit augment del públic. Ara, tampoc penso que serà espectacular, ni molt menys. Jo penso com una ocupació en aquest moment de les dues sessions, no sé, del 60, 70, 80%, a vegades el 100% de les sales, doncs nosaltres estem contents amb aquest número d'espectadors, perquè les pel·lícules normals, el mateix cine que es fa, no es tenen tants espectadors. Jo amb això tinc... És a dir, nosaltres en aquest moment creiem que tenim un públic fidel que va a veure el cine d'autor, facin el que facin. És a dir, que confia en nosaltres, si no més la pel·lícula, clar, i confia doncs en que li donarem una pel·lícula interessant, sigui la que sigui. I per la part de tot és que li permet veure pel·lícules de diferents nacionalitats que no volia mai, i de llengües. Jo he comptat en aquest cicle i em sembla que surten 20 llengües diferents. Hi ha pel·lícules que tenen 3 o 4 llengües. Potser les he escollit una mica expressament, no? Perquè d'aquesta manera es veu la riquesa de la versió original. Perquè si tu en una pel·lícula surt un romanès i parla en romanès, encara que siguin subtítols, i un altre és un espanyol, i cada un amb la seva llengua, demostra a vegades la dificultat d'entendre'ns. O sigui, per exemple, l'última pel·lícula de Woody Allen, doncs, si no la veus en versió original és una bestiesa. Perquè, ja m'explicaràs tu, si són nord-americanes que estan a Catalunya i no parlen català, és evident, però ja s'entén, i s'han d'entendre amb en Bardem, que parla anglès, i la Penélope, que parla en castellà, com ho fan? Les doblen? Bé, sí, per això el cicle de cinema d'autor, una de les facetes més importants és la versió original.
En aquest cicle de cinema d'autor heu programat 13 pel·lícules, vostè està l'encarregat de triar-les. Quin criteri ha seguit?
El criteri és un criteri que es vam imposar en el primer cicle, a part de donar aquest cicle de pel·lícules que siguin pel·lícules inèdites a Sant Cugat, és que fossin d'autor, una, diguem, una espècie en aquest moment a punt d'extingir-se a tot arreu, en el cinema, en la literatura, és a dir, a la música també, perquè hi ha uns mòduls industrials que s'imposen a la creativitat. Llavors, hi ha molt poca gent que pugui ser autor cada vegada més. És a dir, si tu vols fer una cosa, una pel·lícula, un llibre, has de supeditar-te a les regles de la indústria. I aleshores hem buscat gent que trenqui aquestes regles de la indústria. Encara n'hi ha tot arreu del món. A Catalunya també n'hi ha, que passa que no tenen la possibilitat de distribuir les pel·lícules ni d'exhibir-les. Aleshores, clar, si una obra d'aquestes no es veu, no existeix. I per tant, a vegades diem, oh, és que els directors de cinema català són molt dolents comparats amb els americans. No, senyor, és un problema de producció. Dóna-li els mitjans i dóna-li sobretot la difusió. La prova la tenim amb una pel·lícula que jo, vaja, no m'agrada especialment, que és L'Orfanato, que és el 50% de producció catalana, i aquesta pel·lícula, mira, com està guanyant diners. O tenim Los lunes al sol, que és una pel·lícula també que és del 50% de producció catalana, i dius, quines pel·lícules, no? Aleshores, dius, què passa aquí? Que poden ser comercials? Clar, necessiten el recolzament promocional, que això va molts diners.
Doncs, com dèiem, comença aquesta nit el cicle amb la pel·lícula Buda explotó por vergüenza, que és una pel·lícula iraniana que parla sobre la guerra de l'Afganistan. Si no m'equivoco, Àngel, està dirigida per una noia de només 19 anys.
Sí, efectivament. És que aquesta noia, que es diu Anna Makhmalbaf, és la petita, la germana petita d'una altra noia, que ara no recordo el nom de pila, però també va fer una pel·lícula de més 18 anys. Jo la vaig tenir ocasió de conèixer l'altra noia en un festival de Salònica, em sembla que era, que va presentar la seva pel·lícula, i em va semblar una nena, les que la veus pel carrer, dius, aquesta, i va fer una pel·lícula interessantíssima iraniana. I el pare també és un dels millors directors iranians. És a dir, aquesta noia...
Té futur, suposo.
Això no se sap mai, perquè tu fixaries, això del futur o no del cinema és una cosa molt rara, que depèn de moltes coses, però el que és significatiu és que Iran és un país que en principi dedica pocs diners a la seva cinematografia, pugui fer pel·lícules que interessin a tot arreu del món. Jo recordo que el segle passat, no recordo quina pel·lícula, la pel·lícula de la seva germana va costar 1.500 euros de fer-la. I clar, això vist en el nostre context, imagina, però 1.500 euros ja ho explicaràs, no? Però clar, què passa amb això? Doncs que aquesta família i el cine iraní, doncs resulta que poden utilitzar els sistemes digitals, treure la càmera al carrer, i aleshores això és baratíssim. Agafen actors que no cobrin perquè són potser no professionals i fan un tipus de cinema. Això revoluciona el cinema, i això és cinema d'autor.
Segur que d'aquestes 13 pel·lícules vostè ens les recomana totes, però quines d'elles no ens podríem perdre? Quines hem d'anar a veure-les sí o sí?
El que jo tracto amb aquestes pel·lícules, amb tota la programació, és que puguin agradar a algun espectador. És a dir, que això de que una pel·lícula t'agradi o no t'agradi depèn una mica de tu mateix, no? Perquè a mi, no sé, a mi, per exemple, hi ha pel·lícules que no m'agraden, i aquesta no aniria per molt autor que fossin, no? No sé, per exemple, tenim les de ciència-ficció. A mi la del Kubrick, 2001, penso que està, és una pel·lícula molt notable, però si agafes una de les darreres, veus que no. I a mi la ciència-ficció, doncs en aquest moment ja no m'interessa de la manera que està feta, no? Aleshores es tracta de que cadascú trobi la seva pel·lícula aquí. Però, per exemple, el que et deia, si tu no t'agrada la música nord-americana ni el jazz, el Honey Dripper, que és una pel·lícula que diuen que retracta el naixement del rock and roll, doncs clar, aquesta pel·lícula t'interessarà. Ara, a mi, com que m'interessa aquesta pel·lícula, aquest tema, doncs la pel·lícula m'interessarà. És a dir, es tracta, a mi no m'agradaria destacar cap així, de dir, aquesta no se la podeu perdre, perquè a vegades és una decepció. No sé, si t'agrada la comèdia francesa, Assumptes Privados i Virtudes Públiques, és una pel·lícula genial, però si no t'agrada la comèdia francesa, què vas a fer? Això passa tornant amb el Woody Allen, hi ha gent que no li agrada el Woody Allen, ja li pots recomanar una pel·lícula, i ja si a ell, si no li agrada el Woody Allen, pues no li agrada. Ara, de totes maneres, sé que hi ha una pel·lícula que penso que no se la pot perdre ningú, que és aquesta romanesa, que va ser Palma d'Or a Cannes, que es diu... 4 meses, 3 setmanes i 2 dies, que parla de la situació de la dona enfront de l'avortament a la Romania de 1980 i que es podia traslladar perfectament a qualsevol dona de qualsevol país del món que aborti en aquests moments d'una manera clandestina. És una pel·lícula, per mi, que aquesta pel·lícula, per la seva duresa, per la seva no sé, ha causat una commoció pràcticament a tot el món. La prova és que ha guanyat a Cannes.
Sí, algunes de les pel·lícules, aquesta precisament, han estat programades amb sentit, ja que s'oferirà dins dels actes del Dia Internacional de la No Violència contra les Dones. Per tant, també s'ha volgut emmarcar en aquest context.
Sí, dins de cada programació el que tractem és que encaixin amb algun acte paral·lel que es faci. No? A vegades és molt difícil, la veritat, perquè les pel·lícules no estan construïdes per aquesta finalitat, sinó que s'aprofiten per d'aquesta manera crear una mena de sinergia, no? I si tu vas a veure actes sobre el del dia de la no violència contra les dones, doncs aquesta pel·lícula pot servir una mica com a reflexió. I en aquest sentit tenim aquesta que he comentat, el Honey Dripper, que encaixa amb el concert d'Elian Elias en l'auditori, i també la pel·lícula de, si la trobo aquí, sí, aquesta de La vida interior de Martin Frost, que està al Festival de Poesia. No és una pel·lícula de poesia, perquè de pel·lícules de poesia no se'n fan, són marginals, no? Però aquí mostra el món poètic del Paul Auster.
Certament, totes les pel·lícules són molt actuals, de l'any 2006 i 2007, però a la vegada força desconegudes pel públic. I, no sé, totes d'elles, la majoria d'elles han rebut premis, per tant, són d'acreditada qualitat. Llavors, molta gent es pregunta per què no triomfen. Suposo que és el que parlàvem abans del tema econòmic.
Per què no...
Per què no han triomfat, si són de qualitat?
No, sí que han triomfat dintre del seu segment, sí.
És
que el cinema...
El gran públic, em
referia. Sí, no, el cinema s'ha dividit en dues parts actualment, que és el cinema espectacle, que és la gent que... És el mateix públic que va, per exemple, a una gran superfície a comprar, que se'n va a un parc temàtic, a PortAventura, que se'n va al McDonald's, i aleshores tot això veu un tipus de pel·lícules. Un tipus de pel·lícules són així, superficials, divertides, entretingudes, de gran espectacle. I l'altre segment és aquest tipus de pel·lícules. Són pel·lícules més barates, perquè, clar, una pel·lícula d'aquestes, si invitéssim el costos, no té res que veure amb les altres, no? I, per tant, com que tota la indústria s'aboca a la promoció d'aquelles altres pel·lícules per aquest públic, aquesta les descuida. I aleshores en el món existeix un circuit que aquí es deia d'art i assaig, o sales especials i tot això, doncs que té un públic fidel, que és molt inferior, perquè una pel·lícula d'aquestes, si arriba als 40-50.000 espectadors de tot l'estat espanyol ja en té prou. Però clar, són més barates. Doncs llavors s'amortissen i aquest és el circuit i per això no triomfen a nivell de gran públic. Ara, totes elles, totes les pel·lícules aquestes han estat reconegudes a diferents festivals d'aquest tipus de cinema, és a dir, algunes d'elles ha competit a Cannes, imagina't, 400 meses, va guanyar la Palma d'Or de Cannes davant d'altres pel·lícules i totes les demés han estat triomfadores a festivals.
Molt bé, Àngel Comas, abans d'acabar l'entrevista també li volia preguntar si està immers en l'escriptura d'algun nou llibre.
Bé, amb l'escriptura sí. Ja tinc dos projectes, un que espero que es publiqui a final d'any, que està acabat i tot això, que és un llibre sobre el cinema nord-americà dels anys 70, que és una època d'esplendor del cinema americà, la darrera època d'esplendor. Una vegada vam passar als anys 70, que vam entrar als 80, el cinema va anar de capa caiguda. I llavors als anys, a final dels 60 i tants, van començar a sortir una sèrie d'autors com, no sé, Francis Ford Coppola, Woody Allen, una sèrie d'autors que van revolucionar el cinema. Llavors, a poc a poc es van integrant dintre la indústria i a partir dels 80 surten obres que... quan estan gens malament, dins de la indústria, estic parlant, i aleshores aquesta època va revolucionar-ho, i aquest llibre tracta d'això. Espero que surti l'any, no sé, al final d'aquest any o a principis de l'altre. Està acabat i entregat. I ara estic treballant amb la història dels darrers 20 anys del cinema català, o del cinema Catalunya, que és un llibre molt proper i espero que surti a final del 2000... No, a principis del 2010, perquè és un llibre molt laboriós.
Encara queda, molt bé. Doncs, si li sembla, per acabar l'entrevista, abans m'explicava una anècdota força interessant que li va passar a l'Argentina.
Sí, el meu darrer llibre publicat va ser un llibre sobre Coppola, que va ser el desembre de l'any passat, i per unes altres coses vaig anar a Buenos Aires, i aleshores vaig pensar, si en Coppola està rodant a Buenos Aires, per què no entregar-li un llibre? I em vaig aportar un llibre. I la feina va ser per trobar-lo, perquè l'home va tenir problemes, molts problemes amb el rodatge. Es veu que no va complir les normes sindicals de l'Argentina amb els actors, i això li van paralitzar el rodatge i tot això. Va, la qüestió és que em vaig posar en contacte, després de moltes averiguacions, que va ser bastant difícil, perquè bueno, era una ciutat molt gran, no? Em vaig posar en contacte amb una noia argentina, que era la seva representant argentina, per dir-ho d'alguna manera, la seva secretària argentina, i vaig aconseguir l'últim dia abans de marxar, en mitja hora de temps, que em digués: està rodant a tal puesto, si no el trobes aquí, doncs no hi haurà, no podràs trobar-lo. Vaig anar-hi, i era un hospital, un vell hospital que estava, no sé, al Quinto Pino de Buenos Aires, que bueno, el vaig trobar, i bueno, em vaig posar per allà, per la cara, per entendre's, vaig entrar-hi i vaig veure, em va atendre molt amablement, vaig estar 10 minuts amb ell, no vaig estar més, li vaig donar el llibre, em va fer una foto, li van fer una foto amb ell, la meva dona i el llibre, i va ser molt amable, i el va mirar, em va dir que li dediqués al llibre, i tot va ser així, no? Estic content d'haver-li donat, perquè clar, escriure un llibre sobre un dels homes que està, també és el senyor que ha revolucionat el cinema, i donar-li personalment, va estar molt bé, no?
Doncs Àngel Comas, periodista, historiador cinematogràfic i organitzador d'aquest cicle de cinema d'autor que comença aquesta nit a Sant Cugat. Recordem, dues sessions cada dijous, la primera a 8:15 del vespre i la segona a 10:00 de la nit a les sales...
3 euros només.
3 euros
a les sales Cinesa. El mateix preu de l'inici de les sessions.
Doncs perfecte, moltes gràcies.
Gràcies a tu.